Des de que sóc mare que veig a la meva amb uns altres ulls.
Aquest dissabte és el dia de l'erradicació de la violència envers les dones. Sembla estrany que hàgim de tenir un dia per recordar-ho. Ho hauríem de tenir sempre present. Avui a Les dones i els dies parlarem de com fer un món millor, de com acabar de mica en mica amb la violència masclista. Sembla una utopia i si ens posem pedants, la paraula utopia ve del grec i vol dir no lloc. Quan diem utopia és com si diguéssim que no hi ha lloc per un món millor. I n'hi ha. Depèn de totes i tots. El podem construir amb educació, amb reflexió, i això és el que intentem cada dia en aquest programa, repensar totes les opinions que tenim i com ens han explicat el món, perquè sí que creiem que hi ha un lloc on les dones no les maten.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Your mouth floats above my bed at night, my own a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen.
Aquesta cançó que també heu sentit una mica als informatius, que és notícia d'avui. Avui es tracta d'utopies, també aquesta cançó que ens ha presentat avui la Björk i Rosalía, però d'una manera diferent. Es diu Oral, fa 20 anys que la van fer i sentint-la està claríssim que això fa estona, perquè és aquell so que tenia fa molts anys la senyora Björk. I és una cançó que va fer la Björk per lluitar contra les piscifactories d'Islàndia. Estan recollint diners, de fet la cançó no parla de peixos, parla d'amor, però els diners que en surtin serà per això, per anar en contra de les piscifactories que hi ha a Islàndia. Sentim-la una miqueta més. Aquesta veu de la Björk, tan distintiva. Doncs escolta, estarem molt pendents perquè la Rosalía no para, ara amb la Björk, i vaja, jo, ja ho sabem tots, que té carrera per llarg. Les que també tenen carrera per llarg i tenen molta feina són la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, que avui ens acompanya i ens fa molta il·lusió, la Laia Rossich, directora general per l'erradicació de les violències masclistes. Benvinguda.
Bona nit, encantada d'estar aquí.
Una setmana de molts actes i de molta feina, eh?
Sí.
Però com dèiem, no tot es passa en un dia, sinó que és una feina de poquet a poquet, no?
I tant, de tot l'any.
De les dones i els dies que van passant.
No, no, no me toques mal. No, no me toques, no me toques mal.
En aquesta setmana del 25N hem de parlar de violència masclista, però ho volem fer de forma positiva, i és que aquesta Conselleria de Feminismes que tenim, que a mi em fa il·lusió, s'ha posat en marxa un pla de més de 200 mesures per combatre les violències masclistes des de diferents àmbits. Ara ho estava llegint això i pensava, fa un temps no podíem dir que teníem una Conselleria d'Igualtat i Feminismes, i això ho ha canviat tot.
Clar, sí, efectivament hi ha una part clau que té a veure amb transversalitzar, és a dir, amb estar a tot arreu, no? Com molt bé diu la consellera Tània Verge, amb seure aquesta taula dels grans, que també és el que ha fet possible aquest pla, és a dir, és un pla de prevenció que té 222 mesures, però que també intervé 12 departaments diferents del govern, no? Per tant, aquí hi ha tota una política pública, l'erradicació de les violències masclistes és una prioritat de govern, però hi ha tota una política pública que es coordina, que s'organitza per primer cop en la prevenció, fent fent un pla d'aquesta, vaja, no?
D'aquesta magnitud, no? Parleu d'una xarxa lila de país. O sigui, ja no parlem dels punts liles aquells de les festes majors, sinó que ja el lila està per tot arreu, eh?
Bé, aquesta és la idea. És a dir, la idea és sobretot que, evidentment, en el llarg, en els últims anys, en la història, molts recursos s'han hagut d'emprar en l'atenció directa, en la reparació de les situacions de violència masclista. Això continua sent una prioritat, és obvi, és a dir, és absolutament necessari, però efectivament tenim un deure que és posar la prevenció al mateix lloc. I a més entendre que la prevenció no és allò que a vegades es diu de forma més col·loquial, no? De dir, bueno, és que aquí necessitem prevenció, o amb els més joves, que els meus, no?
Des
de que
són ben petits, no?
Educar-los des de que són ben petits. Bé, no, és que això no és un virus que t'ataca o que no t'ataca, no? Això ho portem, ens atravessa el cos a totes, a tots, no? I a més, els més petits i els joves, evidentment, s'emmirallen amb nosaltres, no? Per tant,
i està l'educació, però està en el nostre dia a dia i ens ho anem reforçant,
totalment,
no?
I d'aquí sorgeix aquesta idea de xarxa, no? En realitat, ens necessitem tots i totes, en realitat, hem de ser molts i moltes a tot arreu que tinguin aquesta, que tingui aquesta mirada lila. Nosaltres ho anomenem xarxa lila de país perquè, evidentment, s'ofereix formació, s'ofereix materials, estrena aquesta xarxa, comerços, centres comercials, entitats veïnals,
farmàcies, no?
Persones
també
referents, és a dir, tota una xarxa sobre la que recau a nosaltres aquesta prevenció, no? Primer ja quan hem de fer diverses accions, totes les accions que podem fer en el nostre dia a dia, després també, evidentment, millorant en la detecció, sabent, és a dir, sempre diem, si no sé què fer-ne, difícilment escoltaré, difícilment entendré allò que està passant o preguntaré més, no?
I el que passa al carrer tampoc està separat del que passa després, vaja, a la vida, no? Perquè tenim tots al cap, per exemple, el que va passar a les violacions d'una noia menor al Centre Comercial Màgic de Badalona. Com han passat aquestes situacions? Ho veiem a les notícies, sembla que de sobte ens esfereïm. Això no es fa d'un dia per l'altre. Aquestes coses passen perquè durant molt de temps s'ha estat mirant cap a una altra banda. No estic donant la culpa al Centre Comercial Màgic de Badalona, eh? Sinó no, que això és una situació que podria haver passat a qualsevol altre lloc de Catalunya.
De fet, la feina d'aquests darrers anys ha sigut aixecar aquesta catifa i entendre que aquestes coses, per desgràcia, aquestes violències passen, i passen molt més, evidentment, del que voldríem. La primera feina que hem hagut de fer durant tots aquests anys és anomenar-les, quantificar-les, visibilitzar-les. Sí, desgraciadament, les violències han estat molt invisibilitzades, molt fins i tot naturalitzades, no? Aquest comportament del company de feina que és així, que fa aquestes bromes, o que, bueno, no?, que la persona, la noia que treballava amb ell ja va marxar a un altre lloc, per canviar aquesta cultura i dir prou, i dir la meva cultura d'empresa, la meva cultura, no, el que jo vull en el meu entorn no permet això. D'aquí també aquesta idea de xarxa de país, que a més té persones referents, eh? És a dir, el que volem són referents, aquests delegats i delegades de protecció a l'esport, aquestes coordinacions d'intimitat en l'àmbit cultural, és a dir, persones en els diferents àmbits que tenen aquest encàrrec de vetllar per aquesta prevenció.
Poseu molt èmfasi al transport públic, parades de demanda, un botó lila per avisar de casos d'assetjament. És un entorn perillós, o sentiu que és un lloc on realment hi ha una demanda important?
Bé, el que ha de ser és un espai on les dones se sentin lliures de poder usar-lo i estar a qualsevol hora i en qualsevol moment. Llavors, aquí, efectivament, hi ha tot un pla per part del Departament de Territori, en aquest cas de Transports, que té a veure amb millorar des de algunes parades, instal·lacions, qüestions d'infraestructura, fins a aquest botó en les aplicacions que connecta directament al telèfon, al nostre telèfon d'atenció, el telèfon de país d'atenció a les violències masclistes, el 900 900 120. Recalquem que aquest és un telèfon que hi va haver un canvi, no? I no només t'informa de quins són els serveis, sinó que fa atenció directa, i fa atenció directa davant de qualsevol circumstància. És a dir, tu estàs sol en un espai, sents que hi ha algú, sents que necessites parlar, o fins i tot observes alguna situació i no saps molt bé com actuar, no? El mateix exemple que posàvem del company, què faig davant d'aquesta situació? Aquest és un telèfon per qui pot estar patint una situació de violència, però per qualsevol persona també que vulgui contribuir-hi, vulgui ajudar o hagi pogut detectar-ho, no? Per tant, tenir molt accessible aquest
tenir
botó
clar,
a les aplicacions, no?
Uh-huh.
És a dir, tenir aquesta connexió directa a les aplicacions de transport amb el 900 900 120 és una veu a l'altre costat, no? Però és això, també amb les parades a demanda, és a dir, amb tota una sèrie d'accions que bàsicament fan que l'espai sigui nostre, que puguem viure-hi amb llibertat.
Entre d'altres, com esteu implicant a tots els departaments de govern i això que esteu fent és molt important, un dels departaments que heu implicat és el de Salut. L'Institut Català de la Salut està formant, per exemple, ens agrada posar aquest exemple perquè està formant en violència masclista el personal dels equips d'atenció primària, que sovint són els que reben de primera mà aquestes situacions, per exemple, de violència, i pot ser que els costi detectar-les. Una noia que ve amb un braç trencat, no? Pot ser que només hagi caigut o que li hagi passat una altra cosa, no? Que hagi patit una violència. L'objectiu és que tots els treballadors del CAP, sanitaris, no sanitaris, tinguin com alerta de tot això. Nosaltres abans hem colat a una formació que s'ha fet a Barcelona. És un reportatge que ha fet l'Anna Escura amb el suport tècnic del David Mendoza i el muntatge musical d'Ismael Cebrianera. El sentirem i després ho comentem.
Algú s'ha sentit davant de la situació indiferent? Algú ha sentit ràbia?
És la Cristina Martínez, responsable dels serveis d'atenció sexual i reproductiva de Catalunya de l'Institut Català de la Salut. S'adreça a un grup de professionals de l'atenció primària. Estan fent un curs per a formadors en violència masclista. You tell me it gets better in time. L'Institut Català de la Salut ha organitzat sessions formatives adreçades a tots els professionals dels equips d'atenció primària. La idea és que tots els treballadors d'un CAP, des del personal administratiu fins a les infermeres i passant pels zeladors i els metges, tinguin els coneixements necessaris per detectar una possible situació de violència masclista en una pacient. La Vanessa Garcia és la responsable d'Igualtat i Polítiques Socials de l'ICS.
Sensibilitzar perquè tinguin aquesta visió, no?, aquestes ulleres liles, perquè puguin detectar si una persona, no?, doncs ve amb una situació d'angoixa, amb altres patologies, no?, que aparentment no són violència masclista, però que realment després ens n'adonem que en molts casos sí que són violències masclistes, que no són la violència física, no?, sinó que és altres tipus de violència masclista, com la violència digital, com la violència vicària, la violència de segon ordre, no?, tot això que no es veu a simple vista realment.
La formació està estructurada en quatre punts. El primer és el que sentíem al principi, el porta la Cristina Martínez, i és una experiència immersiva. Els assistents, com l'Obert Folon, metge de medicina familiar i comunitària del CAP Sant Lleï de Barcelona, els posen unes ulleres 3D i els traslladen a una situació que podria ser real.
Aquestes situacions són molt, molt semblants a el que podem veure a dins d'un servei i poder orientar, aprendre algun tipus de decisió, sobretot de la manera com s'han fet les preguntes o amb la situació que s'ha creat.
Un cop acabat el vídeo, arriba l'hora de comentar-lo i analitzar-lo entre tots els assistents.
S'ha resolt molt fàcilment i penso, si no hi haguessin fills, hagués sigut tan fàcil.
Això és un vídeo molt curt, molt ràpid i ha de sortir de tot, però sí que és cert que, per exemple, això, no?, el fet de que hagin detectat que possiblement hi havia un problema de violència. Vull dir, això, fins ara, anys enrere, no es passava.
El que es necessita és més formació pels professionals, més sensibilització i formació en profunditat. Situem-nos també en la pell, no?, de la situació pròpia de la dona, que és el que fa el vídeo immersiu, i treballem des d'aquesta perspectiva i per poder veure com millorem l'atenció i l'acompanyament que fem a les dones.
Sientes un dolor difícil explicar, va mucho más allá de un cuerpo abandonado.
Sortint del vídeo immersiu, els professionals assisteixen a la representació teatral de tres situacions amb què es podrien trobar en qualsevol moment.
Esther? Perdona, és que he de contestar, eh?
Sí, val, però ha passat alguna cosa?
No, és que el meu nòvio es preocupa i si no li dic com estic es preocupa de seguida i es posa nerviós.
Són tres escenes molt gràfiques, molt curtes i molt clares que els poden servir per identificar millor quan una pacient pot estar sent víctima de violència masclista. Un cop detectades les senyals, la qüestió principal és aconseguir que la víctima sàpiga que està en un espai segur. És bàsic.
Porque decidí ponerme ese vestido.
I amb el sistema judicial com hi han de treballar? Com es poden coordinar, per exemple, els equips d'atenció primària amb els Mossos d'Esquadra? Ens traslladem, doncs, al tercer punt d'aquesta formació.
En aquest cas, com estem parlant de violència masclista, sempre la dona serà víctima i l'autor serà agressor.
En aquest punt, els agents dels Mossos d'Esquadra els ajuden, entre d'altres, a saber detectar millor les possibles violències masclistes i els donen directrius de com actuar quan s'hi troben,
com avisar la policia, per exemple, i quin és el circuit que han de seguir. L'Eva Martín és caporala de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes.
Els estem donant un plus més, no, d'informació perquè ells puguin detectar i saber quines accions es poden encabir dintre la violència sexual o la violència masclista. I els caps de la seva regió sanitària ja saben qui són els referents de Mossos.
I qui té cura dels cuidadors? En aquest punt se centra la quarta i última etapa de la formació.
Podeu posar algun exemple que vulgui, eh? O
quan coneixes el maltractador i el pacient?
Si tens la víctima i la persona maltractada.
La tensió, l'angoixa, els nervis, la impotència, la ràbia, la frustració, la fatiga poden passar factura a la salut física i mental dels professionals. Ja ho heu sentit, no només atenen les víctimes, de vegades resulta que els agressors també són pacients seus. És per això que s'ha fet especial èmfasi que els i les professionals també tinguin cura de si mateixes.
És a dir, la cosa és que trobeu vosaltres si és spinning o pilates. I si em quedo aquí, és a dir, si tinc una situació molt, molt complicada i ja em va bé anant dos cops més a spinning, perfecte. Però si fa sis mesos que estic anant a dos cops a spinning i no, doncs vol dir que potser necessito un altre tipus d'ajuda. Si me la dona el sistema o no. Vale? S'entén? És a dir, ens hem de conèixer molt com som, ens hem d'observar molt, malgrat que ens coneguem, ens hem d'observar molt i, per tant, després he de decidir què faig. I demaneu ajuda, si us la cal, entre els companys, amb la màquina de cafè o si necessito més coses.
Un cop acabada la formació, ara és el torn dels professionals com l'Obert de traslladar tots aquests coneixements als seus companys de l'equip d'atenció primària.
El fet de tornar a fer aquest tipus de formació et fa reflexionar sobre el que estàs fent ara, el que podràs fer en el futur i veure el tipus d'associacions, no?, que pots fer amb altres professionals, que jo crec que és una mirada que és molt, molt, molt important. Però sí que aprenem sempre.
Doncs passen res, 22 minuts de les 11 de la nit. Estem en directe a Les Dones i els Dies parlant amb l'Aia Rússic, directora general per la erradicació de les violències masclistes. Aquesta paraula amb totes erres, ens
sí, matareu. Sí, ve de la llei.
Sentíem aquest reportatge sobre salut, sobre aquest lloc tan important que és el CAP, que és allà on ens referim, on a vegades doncs, costa que sàpiguen el que ens passa, perquè no, a vegades no ho podem o ho sabem explicar tot, no? I la importància d'aquestes formacions que comencen aquí, no?
Sí, totalment. El que dèiem en el pla de prevenció, justament, un eix molt important és aquesta transformació també institucional, és a dir, com l'institució ha de ser exemplar en aquest sentit, i aquí és on hi ha una sèrie d'accions relacionades amb la formació capdals, pel que dèiem, eh? Si no ho conec i sobretot si no sé què fer-ne, difícilment preguntaré, difícilment podré no saber o tibar una mica del fil d'allò que li està passant a la persona que tenim al davant. No? En molts casos, per exemple, en salut, és molt clar, el que demanem sobretot per la detecció és conèixer bé el fenomen, però tenir en el cap que la violència masclista pot ser una de les coses que pot estar passant a aquella persona que tenim al davant, no? Amb els serveis socials, d'educació, de salut, no? Doncs igual que segons el que t'expliquin, pots tenir molt clar que potser hi ha una diabetis i que li faries X proves, no? Doncs que tinguis també en el cap que una de les coses que li poden estar passant és que estigui en una situació de, o hagi patit una situació de violència masclista.
També en l'àmbit de la salut, el pla parla de prevenir la violència obstètrica. També esteu aquí.
Sí, exacte, i de fet es presenta d'aquí un mes tota una sèrie de mesures encara més detallades, perquè evidentment això sí que és una, bueno, tota una sèrie de pràctiques en aquest marc, diguéssim, de la violència que es dona, no?, en aquest marc institucional que forma part d'això, doncs d'aquestes pràctiques, d'aquestes cultura, no?, coneixements que han anat passant els anys i que s'han vist que efectivament s'havien de no només canviar, sinó d'erradicar.
En l'àmbit educatiu també hi ha molta feina, parlàvem al principi, però la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència ja ha atès vaja, que vam començar al setembre el curs, 332 alumnes. Si quan parlem de l'educació, que és tan important, parlar de violència, conèixer, estem parlant dels adults, els petits estan així.
Sí.
És que a mi m'ha fet esfereir bastant aquesta dada.
També per això, perquè potser els petits abans, no, les petites abans, no tenien, o les adolescents no tenien amb qui parlar-ho, no tenien on dirigir-se, no? És a dir, el paper d'aquesta unitat, de l'USAP, amb la que treballem de forma també molt estreta, és justament ser aquesta porta d'entrada. Pel propi alumnat, però també pel professorat o això, no? Per tot el que seria la comunitat educativa. Per nosaltres aquest, evidentment, és un espai clau, i el que ens interessa molt també és tota aquesta part apoderadora, no?, de l'alumnat. Per exemple, en el pla tenim...
Que sentim que és un lloc còmode.
Exacte, no? En el pla tenim, per exemple, un programa que és el de l'alumnat referent, no? Poder fer referents entre ells, entre iguals, a qui poder-li explicar, perquè sé que s'ha format, perquè sé que en sap més d'aquest tema o que em pot aconsellar, i no és potser, no és anar a buscar una persona adulta, sinó que em pot escoltar algú de la mateixa edat, o, per exemple, els punts liles irisats, no? Tots aquests instituts que des d'aquestes comissions d'igualtat o des de la seva assemblea feminista han fet aquests punts liles irisats, són experiències molt potents.
Què són els punts liles irisats?
Són aquests espais...
Que m'ha semblat irisats. Un lloc molt d'unicorns blaus.
No, irisats perquè fa referència justament a que també combaten la LGTBI-fòbia, no? És a dir, que hi ha tot aquest marc d'entendre el masclisme des d'aquesta amplitud, i per tant el que són espais que en realitat gestionen els propis alumnes, no? Les pròpies alumnes, i són espais de formació, però també d'escolta i d'informació. Per tant, aquí hi ha una part també de com apoderem l'alumnat perquè puguin dir què necessiten, quines són les eines, no?
Els que es poden
referir, sí, exacte. Que això és, bueno, creiem que és molt interessant i que és molt necessari.
Hi ha una cosa amb la que també poseu molt d'èmfasi, és que si tots, qualsevol de nosaltres, totes, veiem alguna situació de violència masclista, que denunciem, que en parlem, és a dir, amb aquest telèfon que tu deies ara, no? Però això s'ha insistit molt des dels Mossos. Hi ha unes ganes d'ampliar aquesta consciència, podríem dir, de que la gent ho tingui molt clar, que pot fer-ho en qualsevol moment?
Clar, la part preventiva ja és com ens plantegem el nostre dia a dia, això que fem, no? És a dir, quan nosaltres anem, per exemple, a formar un centre comercial, doncs potser aquesta formació, evidentment, també influenciarà en com es plantegen les promocions o la publicitat, no? Però després és cert que el que es demana, sobretot, és poder... Doncs això, justament no tancar els ulls, no? És a dir, saber que aquí pot estar passant alguna cosa, que evidentment no hem d'anar a fer la justícia per la nostra banda, sinó que el que podem és apropar-nos a aquesta persona, el que podem és informar-nos si tenim dubtes. Per això el 900-920 també és per totes aquelles persones que poden estar properes a una situació de violència, i que, per tant, aquesta és la idea. No només és violència igual denúncia, la denúncia és una molt bona eina en molts casos, però sobretot el que és important és oferir aquesta mà, no? Tirar aquests cables, per dir-ho així, no? Perquè la persona que estigui en aquesta situació, o el grup de persones, o qui sigui, s'hi pugui agafar en un moment donat.
I una cosa que m'ha encantat d'aquest pla nou, que a veure com ho fareu, això, qüestionar, que els homes es puguin qüestionar les seves actituds. A veure, què fareu? Un grup de reconstrucció vital o com?
Bueno, de fet, el pla té una part dirigida, evidentment, als homes, perquè
colònies,
és que són necessàries.
Colònies per reformes?
No, però per exemple, sí que hi ha tot un treball amb les AFAs en relació a les cures i en relació a les masculinitats. És a dir, el que venim a dir és, aquest marc tan estret de com ser dona i de com ser home, de com ser noia, noi, ens estreny, ens fa mal a tots i totes. Per tant, evidentment que la prevenció ha d'incloure els homes, necessàriament, i a més és que realment, quan mirem, no?, tot aquest mar de el nombre de suïcidis, de conducció temerària, de, és a dir, tot això que està associat a la masculinitat és terriblement nefast, no?, per la vida dels homes. Llavors, a part d'aquestes accions que tenen més a veure amb les cures, doncs sí, si hi ha algun noi que vol, des d'aquest punt lilaritzat, des d'aquest espai d'AFES, per exemple, muntar un grup, en molts casos hi ha hagut grups que han fet aquesta reflexió, no?, sobre com és aquesta masculinitat, i també oferim per exemple, un servei d'atenció. Molts cops en aquests punts hi ha nois que diuen i per mi què hi ha, no? Doncs si vols parlar, o sigui, em sembla perfecte que tu puguis necessitar parlar, aquí això tens un telèfon.
És important, jo crec que hi ha molts homes que tenen ganes de parlar i de preguntar, i ara mateix, d'aquí no res, sentirem el David Fernández, el periodista, activista i exdiputat del Parlament per la CUP, que va passar pel nostre sedàs feminista, li van preguntar coses. Abans d'acabar, una pregunta molt curta. Coneixeu ja la ministra Ana Redondo? Heu parlat alguna de vosaltres amb ella? Algun input?
De moment no, és molt recent.
No,
és
no
molt
sé.
Recent.
Jo el que faria
que jo
primer...
Sàpiga, que jo en tingui coneixement.
Trucar a la Tània Verge ràpid.
Tant de bo.
Doncs estarem atentes a veure què va passar en els propers mesos. A Laia Rossich, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
i ja saps
a vosaltres.
Que les dones i els dies és casa teva.
Sou també un espai de prevenció clau.
Exacte.
Gràcies.
Merci.
Les dones i els dies. De dilluns a divendres a les 11 de la nit. Amb Montse Virgili. A Catalunya Ràdio.
No us despisteu, perquè passen 3 minuts de 11:15 de la nit i és el moment de sentir David Fernández, periodista, activista, exdiputat del Parlament per la CUP, i Carla Verdés té moltes ganes que digui que és aquell home que fa feliç a les dones de Catalunya. Espero que sigui perquè és un home doncs, que està ja reconduït a la vida i s'ha replantejat moltes coses.
Les dones i els dies. I els homes, què?
De tot el que penses m'agrada pensar, pensa poca cosa.
Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
Sí, per suposat. I a més, una cosa encara més important. És possible l'amistat, i crec que només és possible l'amistat en un terreny d'absoluta igualtat i horitzontalitat i de reciprocitat entre iguals, anem a dir-ho així.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
Obro la porta i serveixo la beguda indistintament. Si és home, si és dona o si és una persona binària. Vull dir, ho faig per educació, però no en perspectiva de gènere.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
No, perquè ho faig amb tothom. És a dir, si poso vi a tothom, no? Però desitjaria que si ho fes i molestés m'ho digués i n'aprengués, perquè segur, vull dir, del masclisme estem empapats tots xops, hem crescut en estructures masclistes, cada dia esmorzem i prenem i sopem masclisme, i segur que estic carregat de... Igual potser això no, però altres coses sí, però és un combat quotidià i molt, 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 molt desigual.
Quines dones famoses has admirat o admires? I dones no famoses?
Famoses, moltes. Angela Davis m'ha marcat moltíssim. Crec que en la pròpia literatura catalana la Maria Mercè Marçal és fonamental, i a mi a l'escola em va caure un llibre al cap, després de les mans, que era de la Montserrat Roig. Els catalans dels camps nazis, i a partir d'aquí adeu Ramona i tota la resta, i de l'àmbit polític, doncs també segurament persones molt anònimes, que igual si dic la gent no condeix, però podria ser la subcomandante Ramona de l'EZLN tranquil·lament, o la Lucía Tobrowski, que és la companya del Pepe Mujica, que es parla molt de Pepe Mujica, però poc de la Lucía, no? I no famoses la meva àvia, i després també, òbviament, les meves amigues, i sobretot les meves companyes de Dolça Lluita, que era un col·lectiu feminista de la Universitat Autònoma de Barcelona, que quan ens fèiem insumisos resulta que el suport ens els donaven més elles que ells, anem a dir-ho així. Aleshores, en aquells primers 90, això de no voler aprendre a matar i a morir també estava considerat molt poc patriarcal, anem a dir-ho així.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
Tots els singles de l'Anna Andreu, que el vaig agafar fa 15 dies a la sala Apolo i encara m'estic fonent.
Sí. Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que la meva... Nosaltres, jo soc el 74. És a dir, encara estàvem amb els rigors del nacionalcatolicisme, que no era només la lògica brutal del nacionalcatolicisme, sinó totes les seves derivades que arribaven fins al final. I a casa sí, jo crec que a casa jo encara he vist el blau i el rosa, encara he vist la divisió sexual de l'esbarjo, qui juga a futbol, no?, i qui juga a nines. He vist també, fins i tot en, no?, en els meus progenitors i en els meus avis també, tot el pes d'un patriarcat arrelatíssim en totes les pràctiques. Ma mare, en part també, en el seu moment no ens bateja i li costa, no?, una sanció de falange femenina, però una tensió, que no s'enfadi molt per ara, però és així. O sigui, ma mare era el tensor igualitari, per dir-ho així, no?, i el pare era el que fomentava tota la divisió, no?, dels rols segons el gènere.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
En la idea radical de que totes les persones són iguals. I en una revolució sense model, com diria l'estimadíssima Fina Virolès, no només qüestiona que estiguem en una societat piramidal, que és així, i que la piràmide de dalt de tot estigui tot cooptat per homes, sinó que el problema és la piràmide, que hi hagi una piràmide. I el feminisme no només qüestiona la piràmide, sinó només qüestiona qui controla la piràmide, sinó la mateixa idea de piràmide, no?
Creus que els homes poden ser feministes?
Crec que ens queda moltíssima feina per endavant. Crec que hem après algunes coses, hem d'aprendre moltíssimes més, però entre el que hem fet i el que ens queda per fer, l'abisme és molt desigual, i crec que sí, i crec que més en primera persona del singular, però també del plural, que el feminisme, per suposat, allibera. Igual que el patriarcat oprimeix fonamentalment les dones, però també els homes, ens obliga a ser el que no som, ens obliga a, no?, a ser uns capullos integrals, per dir-ho de la forma més col·loquial. El feminisme passa el mateix. El feminisme és un moment, no?, d'emancipació que han impulsat les dones, però que aprendre a escoltar, no?, i parar bé l'orella, sobretot callant el que diuen els feminismes en plurals, perquè també n'hi ha molts, també ens allibera a nosaltres de les lògiques de la dominació, de la submissió, de la cultura de la possessió, no?, i en el fons, o sigui, també ens emancipa a nosaltres, ho tinc claríssim.
Si és el misteri, la tenebra...
Els homes d'esquerra sou més feministes?
Bueno, jo quan escolto un home que diu jo soc superfeminista, em poso les mans al cap, com a primera reacció, perquè em volo de vergonya, perquè no pot ser en una societat com la que és estructuralment masclista i patriarcal, no? Aleshores, el fardar de feminisme es dona més, no?, en els perfils d'esquerres que no en els d'aquestes, tot i que l'altre dia el senyor Feijó parlava del feminisme i, clar, també et portes les mans al cap. Però no, jo crec que sí que hi ha determinades pràctiques en determinades esquerres, en determinats perfils, no?, que tu no pots anar dient que ja has superat el patriarcat perquè és impossible, no? De la mateixa forma que estem condicionats per un racisme estructural o per un capitalisme quotidià, no?, i en el fons, no?, se'ns fica el calé, doncs aquí passa el mateix. Poder sí, i crec que el problema greu és la inèrcia. És que podríem fer molt més del que fem. I detectar aquestes inèrcies, saber detectar-les, és realment la batalla que molts hem de lliurar, i hem de lliurar també conjuntament.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
A mi el feminisme, per sort, m'ha canviat la vida. Encara me l'ha de canviar, eh? Vull dir que queda molta feina per fer, i no... però sí, insisteixo, des d'aquella primera autònoma, no?, quan ens fèiem insumissos, fins jo recordo a Gràcia, un Ateneu Popular, quan les companyes, érem 30 joves, dels anys 90, eren molt poquets, i ens van fer un còmic, en una assemblea de cada dijous, ens van regalar un còmic, i el còmic sobre nosaltres, i sobre les nostres actituds, de qui parlava l'assemblea, qui parlava més, actituds fora de l'assemblea, actituds relacionals, i me'n recordo que va ser com un sisme, no?, en el bloc masculí, per dir-ho així, entre moltes persones que diuen, hòstia, que fort, no?, anem a canviar-ho, i molta gent que no acceptava la crítica. O sigui, la cultura de la negació, no?, encara continua existint, però jo crec que sempre la feina sempre pendent. Tots tenim actituds masclistes, no?, les sabíem detectar o no, i jo crec que això, que el feminisme és una invitació, i insisteixo que, en fi, ja ets a donar les gràcies a la Maria Jesús Izquierdo, professora de l'Autònoma de Sociologia, perquè jo va ser la primera persona que ens va parlar, no?, així, tant, no?, del que significava el patriarcat, i és una oberta invitació a la igualtat i sobretot a la pròpia emancipació, perquè deixes de ser això, no?, el que no has de ser, segur, fort, no, és mentida, tots som fràgils i tots som vulnerables, i l'únic coratge possible són 1000 pors coordinades, és a dir, quan estem junts o quan estem juntes, no? Però sí, molta feina, i molta feina per fer en tot, en la política, en els mitjans de comunicació, en les estructures de poder, i sobretot democratitzar-les, no? I fer-les molt més igualitàries.
Has patit molt amb el qüestionari?
No, m'ha passat pipa. El que passa que la por era, aprofitant una pregunta molt interessant que m'has fet, i com a persona que s'autodefineix, s'autodefica a l'esquerra, i especialment molt cap a l'esquerra, no fer el ganàpia i no dir que no sóc encara.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Now that most gods live of ice on my tongue in the day's night. It tastes so good, it felt so right for the first time in my life.
La memòria del gel és l'última obra de teatre de l'actriu, creadora, directora, dramaturga, artista i mil coses, Ada Vilaró. Com estàs, Ada?
Hola, molt bona nit, estic molt bé.
Escolta, l'heu de veure, estem aquí en directe, em falten 20 minuts perquè arribin les 12 de la nit, i he vingut amb ferides de guerra. És que jo no m'he atrevit a preguntar-li, venia amb tota la cara així, mig amb un morat, i això t'ho vas fer l'obra del diumenge quan et vaig anar a veure.
Això m'ho vaig
fer. I jo pensava que era part de l'obra.
Per sort, tothom es va pensar que era part de l'obra, però sí, m'ho vaig fer en directe, amb un estri que surt durant l'obra, i vaig rebre un cop, i aquest cop, bé, porto un blau en el llavi.
Escolta, tu no pots separar allò de la vida de l'art? No. Sembla que no ho portes bé, eh?
No ho porto bé, jo ho intento, però no sé qui no deixa aquí.
Ara en parlarem. Acaba d'estrenar La memòria del gel, que és una obra de teatre a partir d'una experiència personal. L'Ada va tenir un atac de cor i això li va servir per veure's per dins en molts sentits. Primer t'he de preguntar, a part de que vens amb la ferida de guerra, a part de tot això, han passat només 6 mesos de l'atac de cor. Com estàs?
Doncs estic molt bé, estic molt contenta d'estar aquí i d'estar també i de poder-ho compartir, perquè tot allò que pots compartir és una celebració.
Era un deure compartir una cosa així o què?
Deure no, eren unes ganes, perquè el fet de ser-hi i poder-ho explicar i poder-ho compartir són ganes de compartir la vida.
Sempre pensem que és una qüestió de vida o mort, tenir un atac de cor. De fet, un s'imagina l'atac de cor, pum, Déu, no? I què passa quan segueixes bategant? És a dir, com ho vius després? Què passa després d'això? Et mou tant que decideixes fer una obra de teatre perquè tu ets una artistassa i ho has de treure? O com va això?
Doncs després passa que vols sentir sempre el teu batec del cor i ho vols sentir que vagi bé i t'arrapes molt fort en aquest batec perquè és igual estar aquí, estar a la vida. I ets molt conscient de que a vegades la vida és un instant de ser-hi o no ser-hi.
Ah, dius una cosa molt bonica a l'obra, dius, puc seguir vivint com fins ara? M'he vist el cor, veure's el cor fa por, però també és molt bonic, no?
Sí. És
alguna cosa així.
Sí, l'obra comença amb aquesta frase que diu, veure's el cor fa por, perquè si et veus el cor per dins, de la manera que jo me'l vaig veure, és perquè realment t'ha passat alguna cosa i això ningú vol, no? De tenir el cos vulnerable, aleshores això fa
pensava
por.
Pensava que només passava en aquella sèrie de quan eren petits, era ser una vez el cuerpo humano, però també et passa quan vas a l'hospital. No?
Sí, tant de bo. Sí, et passa i aleshores és com que toques més que mai de peus a terra i ets conscient de la fragilitat i l'efímer que és la vida. I
no sé si és una ficció, no vull fer molts spoilers de l'obra, però t'ho expliques d'una manera molt poètica, també com és la teva manera d'explicar les coses, que va passar un dia que pujaves una muntanya, és a dir, que tu tenies ganes d'estar tranquil·la, de trobar-te amb la natura, que és una cosa que et dona pau, i de sobte les cames et van fer figa, vas caure i no podies tornar-te a aixecar, no? I no sabies ben bé què passava. A part de que no estem gens preparats per tot això, perquè no sabem com passa, no? En el cas de les dones, a més, ens han dit sempre que ens passa allò del braç, no? De que ens farà mal el braç. Mm. I no va ser així, no?
Jo mentre m'estava passant tot de símptomes, hi va haver un moment que el meu pensament va pensar, ostres, potser et passa alguna cosa al cor. Però vaig pensar, no, perquè no et fa mal el braç. O sigui,
et va servir per tranquil·litzar-te i tot.
Em va servir per tranquil·litzar-me, vaig pensar que no em feia mal el braç i ho vaig descartar absolutament. Però sí, després me'n vaig enterar que en les dones, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades en moltes dones no ens fa mal el braç, no són els mateixos símptomes que sempre ens han explicat, que són uns símptomes que solen passar més en el cos dels homes. En les dones són uns altres símptomes i moltes vegades també pot ser un atac de cor molt silenciós en les dones. I la manifestació és
aquella
difícil.
Frase, no?, de la processó va per dins, que és una mica molt de femení, això, eh?
Sí.
La processó va per dins,
sí.
Que fem veure sempre com hem d'estar cuidant i estar pendent dels altres, que a nosaltres no ens passa res, no?
Jo crec que hi ha una part aquí, i al cor hi ha un moment que potser diu prou, i fins i tot ho diu d'una manera silenciosa. Jo, de fet, em pensava que estava tenint com una gran contractura i que no em trobava bé, però com un mareig. Mai vaig pensar que això era un atac de cor.
Ara parlarem de tot això amb la Judit Pastor, que ha parlat amb una doctora, perquè teníem ganes també de dir ei, no és una cosa només que diu l'Ada Vilaró perquè li ha quedat bé per fer una obra de teatre, sinó que té una consistència científica. Però abans d'això m'agradaria també parlar de que quan caus i estàs a terra, immòbil, i d'alguna manera el cos, la vida, el cor, el que sigui, t'obliga a dir i a parar, te n'adones una mica del que és la vida i del que pots tocar i del que som, no? Allò de polvo eres i en polvo te convertiràs.
Sí, crec que a vegades ens donem compte de la vida quan a vegades estàs a punt de perdre-la. És quan més compte et dones de què vol dir estar viva, no? I també té la seva plenitud donar-te compte d'això. Però sí, és un moment molt a la corda fluixa, un moment molt al límit, i el cos té una capacitat de sobreviure brutal, i la vida el que vol és viure.
Vas estar molta estona allà a la muntanya.
Vaig estar una estona.
Fins que et van venir a buscar.
Fins que em van venir a buscar, i després doncs ja...
Els àngels de l'ambulància.
Els àngels, totalment, absolutament. Els àngels de l'ambulància, els àngels d'urgències, que realment també vull agrair moltíssim, perquè tenim uns equips de cardiologia que són espectaculars. O sigui, porten una sincronicitat que és brutal, perquè, com diuen, el temps és or, i no és una frase feta o tòpica, sinó que és veritat. El temps, en aquests casos, és or, i la seva sincronicitat i professionalitat és una cosa que és brutal.
Tu parles del metge poeta, dius a l'obra.
Sí. Sí.
Era poeta o tu el vas veure?
Jo crec que era poeta, no sé si també sota els efectes de la sedació que portava, però jo vaig entrar dient això, que jo era una flor i que tenia el ritme d'un clavell obrint-se, i em deien la noia del clavell, on és la dona del clavell? I sí, suposo que aquest metge va empatitzar molt amb el que jo estava dient i es va sumar. I això m'ho va fer viure doncs d'una manera molt més poètica i amb molta més bellesa.
Tocaves el terra, a la muntanya, que amb aquesta natura que tampoc existeix ja, és a dir, és la idea que tenim de la natura, però també doncs com el món es va, doncs ens l'estem carregant, i això també ho denuncies a l'obra, oi?
Sí, a l'obra parla d'això, i l'obra convida justament a aquesta reflexió, i convida a tornar a escoltar aquest batec de la terra, perquè el batec de la terra hi és, i vol bategar tranquil·la.
I a vegades ens oblidem, no? Amb aquestes presses.
Moltes vegades ens oblidem, i moltes vegades la forcem o volem forçar, i la terra té un batec com té una flor, com té un arbre, i no és més important el nostre.
L'última obra que vas fer es deia 360 grams, i era perquè havies tingut un càncer de pit, i era el pes que feia el pit que t'havien tallat.
Sí.
Déu-n'hi-do, si et va la marxa, tu.
No m'agradaria, però...
No m'agradaria. Que van passant coses que més es relacionen molt, d'alguna manera, amb les dones com tracta les dones la medicina, etc. O sigui, no és que ho facis expressament, i no m'atreviria a dir-ho, això, de Vilaró, però sí que d'alguna manera acabes reflexionant sobre això. Aquí acabes reflexionant sobre el fet de que tu havies anat altres dies al metge abans dient que sí. No sabies què et passava, que sí. Trobaves... Què et passava aquells dies?
Després, fent una mica una anàlisi de tot amb els metges, vam deduir que ja el que m'havia passat era una angínia de pit. Era una angínia de pit intermitent i que els símptomes primers que vaig tenir devien ser aquesta angínia de pit, però és que realment és difícil de detectar. I aleshores, bé, jo crec que amb les dones estem menys estudiades i menys familiaritzats a la medicina amb el cos de la dona, amb el que ens passa. Aleshores, és, bé, també és fàcil i difícil diagnosticar-ho.
I amb el cas de la història del pit de 360 grams, el que denunciaves també és com aquesta obsessió per reconstruir-ho una altra vegada. Hem de fer que tot funcioni com abans, no? I d'alguna manera també ens estem demanant que les dones siguin un model d'una determinada manera, que tinguem dos pits que siguin rodons i que siguin d'aquesta manera, no? Potser hem de ser quadrats, no?
Jo crec que amb les dones a vegades se'ns exigeix aquesta perfecció a nivell de pits, de cul, de cap, de cor i de tots nivells. I això és una pressió que és molt difícil de tenir. I realment també els infarts és una de les primeres... Hi ha moltes dones que tenen infarts i també jo crec que aquesta pressió a sobre de les dones influeix moltíssim en aquests infarts.
En aquesta pressió per aquesta perfecció.
En aquesta pressió, en aquesta perfecció professional, maternal, de mans, de dones, d'esposes, des de que ens llevem que ens anem a dormir. I això crec que s'ha de dir prou.
Cadascú s'explica els mals com pot. Tu dius com que parles d'aquesta manera, amb clavells, flors i roses. Tu dius que quan vas tenir l'atac de cor vas tenir una esgarrapada, vas sentir una esgarrapada, mareig i suor freda.
Sí.
Doncs la Judit Pastor ha parlat amb la doctora Sambola, l'Antònia Sambola, que és una adjunta de la Unitat de Cures Agudes Cardiològiques de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i Judit t'ha explicat que els símptomes, vaja, són molt variables, no?
Sí, és interessant el que explicava ara l'Ada, perquè coincideix bastant, no, amb el relat que ens feia la doctora, de que en les dones els símptomes poden ser molt diferents respecte dels homes.
No hi ha diferències en quant al símptoma principal, que és el dolor toràcic, que és el dolor al pit, i normalment el tenen al centre del pit. El que sí que hi ha diferències són amb els símptomes acompanyants. Les dones tenen més nàusees, poden tenir més vòmits, més sensació de mareig, d'ofec, que els homes.
Per tant, sí que hi ha certes diferències entre homes i dones, i el problema sovint ve del mal diagnòstic, també de l'autopercepció pròpia dels pacients, i també per una cosa que aquí es cola el patriarcat a la medicina, no? Que a vegades
estrany.
A les dones no se'ls fa massa cas.
L'infart és una cosa més d'homes que de dones, i moltes vegades d'una forma intuïtiva, sense basar-se en cas d'exploració, es pensa que el dolor toràcic és més aviat per ansietat en les dones, i llavors doncs no se'ls fa, diguem-ne, massa cas. S'ha fet moltes campanyes en relació als símptomes que poden tenir les dones, llavors hi ha molta confusió, perquè poden tenir tants símptomes que al final una no sap què pensar, no? Perquè segons el que corre per tot arreu és que les dones doncs poden tenir de tot, o sigui, dolor a l'esquena, dolor al pit, dolor als braços, mal de cap, bueno, sí, però quan una dona consulta per dolor al pit, pues s'ha de fer un electrocardiograma igual que se'ls fa als homes.
Amb tot això que estàs sentint, Ada Vilaró, et sents una mica, no sé si reconfortada, però acompanyada com a mínim?
Sí, ara estava pensant que hem d'exigir a vegades quan ens podem sentir alguns símptomes així, realment que ens facin aquest electrocardiograma, perquè és l'única manera...
A vegades tenim por, d'exigir, també,
tenim les dones. Tenim por de saber que pot ser que et passi això, tenim por d'exigir, i ens creiem que sí, que és ansietat, que és angoixa, i ja està, no? Perquè també tenim molt assumit que tenim com un grau d'ansietat, no?, assumit nosaltres en el cos.
A les dones també se'ns ha dit a totes, a la Judit, a l'Ada, a totes ens ha dit sou nervioses, sí. Estigues tranquil·la, home, estàs estressada... No? Sempre histèrica, o sigui, ja, i llavors ja anem pujant de grau.
La seva dona va acompanyada d'un seguit d'etiquetes, no?, que a vegades costen més de trobar què et passa, no?, realment. I la doctora també ens explicava, no?, què podem fer per evitar un atac de cor o qualsevol malaltia cardiovascular, que realment a vegades és complicat.
No viure, bé, no viure.
Però sí estar atents a fer un control a una sèrie de factors de risc.
Els clàssics són la hipertensió, la diabetis, el colesterol, el tabac, l'obesitat i a les dones doncs, altres afegits com a haver tingut alteracions durant l'embaràs de diabetis gestacional, la eclàmpsia, que són alteracions de la tensió arterial durant l'embaràs, el tenir un part prematur, doncs això són factors de risc cardiovascular a les dones que es tenen que cuidar i més tard que els homes.
Vaja, però tu no et passava res de tot això, eh?
A mi no em passava res de tot això.
Ni l'alcohol, ni fumar, ni res.
No. No,
estaves a la muntanya, tranquil·la.
Jo, sí.
El que dèiem, no?, que a vegades això, bé com bé...
Bé com bé, és molt imprevisible a vegades i justament crec que és això el que ens sobta i ens sorprèn, no?, que no es pot detectar, però crec que la vida està plena d'aquests moments, d'aquestes coses.
I una última dada que ens comentava la cardiòloga. De mitjana, les dones que pateixen un infart tenen 10 anys més que els homes, per tant, són una mica més grans que els homes. Per les dones, l'edat més habitual és els 60 anys i els homes els 50.
Ada Vilaró sempre trencant totes les estadístiques. Judit, t'estem, moltes gràcies.
Gràcies.
Escolta, que saps que ha passat una cosa? Que tota aquesta estona que portem parlant no he dit on fas l'obra.
Oh, doncs sí.
A l'Espai Brossa. A l'Espai Brossa, al carrer Flassaders de Barcelona. És aquesta La memòria del gel amb l'Ada Vilaró, que ho estàvem explicant així. Ens ha dit, hem d'anar a veure una obra de teatre sobre atacs de cor. És que no va d'això.
No.
Va de sentir-se viu, no?
Totalment. Aquesta obra és un cant a la vida i va de sentir-se més vives que mai i més, jo crec que aquesta obra el que ens convida és això, a escoltar aquest batec de la terra, que per mi és un batec que va més a poc i que va més lent, i ens convida a repensar-nos en aquest ritme una mica frenètic que a vegades portem per la mateixa societat que ens hi empeny, i tornar a la terra i a la natura és tornar a aquell lloc més originari.
I també saber el que és bo per nosaltres i el que ens fa sentir vius, eh? La família, els animals, els records d'infantesa...
Sí, aquest lloc on hi ha aquest espai per l'amor, pel carinyo i per les cures, no? Que això és el que ens fa sentir acompanyades i vives. O sigui que també vingueu a l'Espai Brossa.
Vingueu totes. Fins al 26 de novembre, que no es farà més mal, eh? Que només va ser el dia que vaig anar jo. Ada Vilaró, per moltes obres, per zero patiment i
exacte,
per moltes alegries. La memòria del gel.
Sí.
A l'Espai Brossa del carrer Flassaders. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins
a vosaltres.
Aviat. Nosaltres demà hi tornem a les 11 de la nit. Som la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Anna Closa, l'Edu Arnàs, la Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, una dona que ha practicat tots els esports que ha retransmès. Sabeu de qui parlo? Paloma del Río, una jefa. Una jefa. Jo és que demà plego que només parli ella. Bona nit.